Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
L'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Habitat 3 compren la Casa Ursola per 9.200.000 euros. L'edifici, que s'ha convertit en símbol de la resistència veïnal contra l'especulació immobiliària. Maria Pagès.
El bloc es destinarà a pisos de lloguer social, segons ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, qui també garanteix que cap inquilí haurà de marxar de casa. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès anuncia noves mobilitzacions i denuncia que l'acord s'ha pres a l'esquena dels veïns.
Comprem Casa Ursola amb una entitat social, també per enviar un missatge molt clar, que és que hi ha altres fórmules de gestió de la propietat i que hem de combatre l'escalada de preus de l'habitatge.
Ens convoquem aquí totes les cases Ursola perquè aquí no s'acaba cap conflicte. El símbol, el far que és la Casa Ursola, ha de servir per aixecar precisament un conflicte cada vegada més col·lectiu.
Primera mobilització dels pagesos abans dels talls de trànsit previstos per dilluns. A aquesta hora, Revolta Pagesa bloqueja amb una marxa lenta a la C-13 entre Vilamitjana i la Pobla de Segur.
El gremi respon al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha arribat el moment de les concrecions i els fets reals. Eduard Escola és membre de Revolta Agrària.
Nosaltres ja portem segurament més d'aquests 10 anys amb una càrrega de burocràtica bestial i, per tant, el que necessitem són fets reals. Fa un any vam decidir sortir a posar en valor el que és la pagesia i la ramaderia d'aquest país i, evidentment, passat aquest any, moltes coses no s'han solucionat, altres perdem diners tots els dies que sortim a treballar.
El Banc Sabadell dispara els beneficis un 37% el 2024 i anota uns guanys rècord de 1.800 milions d'euros.
El conseller delegat del banc, César Oscar González Bueno, ha destacat que el retorn de la seu social a Catalunya ha tingut un impacte comercial nul i ha tornat a criticar l'OPA hostil del BBVA.
Es que yo esta operación es que no la veo. No están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora. Y por lo tanto, y además es hostil. Es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa.
En cultura, cloenda de l'any Taüll, amb un acte a l'església de Sant Climent i a la de Santa Eulàlia d'Arill, la Vall.
Allà s'hi ha projectat el documental Els ulls de la història. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la feina feta per mantenir el patrimoni.
I en aquesta vall, durant 900 anys, heu sabut conservar el art romànic més innovador d'aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que han esdevingut universals.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet juga aquesta nit davant l'Olympiacos, el líder de l'Eurolliga.
Partit complicadíssim al Palau, només 48 hores després de guanyar el Maccabi de Tel Aviv. En handbol, també aquest vespre, el CAC7 Balonmano Granollers juga al Palau d'Esports un duel directe contra el Porriño. I encara en handbol, demà a semifinals de la Copa d'Espanya, Lanzarote, Torrelavega, Fraiking Granollers i Barça-Bidasoa. I en futbol, demà el Girona visita l'Atlètic Club a Sant Mamés i a la Champions femenina, el Wolfsburg, serà el rival del Barça als quarts de final en la reedició de la final del 2023.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més Planades Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja ha anat canviant el temps en algunes comarques i, com a mínim, ja hem vist molts més núvols. A hores d'ara ja comencen a treure el nas les primeres pluges per les comarques de Ponent. Són, de moment, febles i aïllades, també alguna gotellada, que, de fet, des del migdia ha anat caient a les comarques metropolitanes, a la Catalunya central, i, de moment, els núvols més trencats a Girona. Ràpidament, al llarg d'aquesta nit i matinada, la pluja s'estendrà per tot el país. Serà molt minsa a les Terres de l'Ebre i, en canvi, molt més destacable a les comarques barcelonines i també a la Girona, amb alguna tempesta i calamarsades i tot al llarg d'aquesta matinada. La cota de neu anirà baixant dels 1.400 cap als 800 metres demà al matí i molt d'hora, per tant, el dissabte estarem parlant de cota de neu baixa fins i tot a Girona. A primeríssima hora del matí del dissabte, la cota baixarà als 400 metres, alhora que anirà deixant de precipitar a gran part del país. De fet, demà a la tarda el sol serà molt dominant, tret de les comarques de Barcelona, on tindrem encara algunes gotellades locals. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, una jornada complicada, també per les marxes lentes. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és, tarda complicada, de fet, matí i tarda complicats per aquest camió bolcat a l'autopista AP7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud, un accident que ha estat malauradament mortal. De moment es manté el camió bolcat, l'autopista tallada en sentit sud i uns 16 quilòmetres de retencions a l'autopista fins a arribar al punt de desviament cap a l'autovia, cap a l'A7 que registra uns altres 8-9 quilòmetres també en sentit sud, a banda la Nacional 340 també en aquesta zona, que baixa molt plena en uns altres 6 quilòmetres també en sentit sud. A banda d'aquest punt conflictiu, encara amb molts problemes de circulació, també destacar a la zona nord, en aquest cas a la C-16, hi ha trams amb lentitud entre Berga i la 9 de Berguedà, amb aturades també intermitents en sentit nord. Més amunt, a la zona de Riu de Cerdanya, queda encara un petit tram de retencions a causa de la marxa lenta que està fent el sector de la pagesia en aquest punt, en aquest tram de la C-16. La resta de vies, hi sumem la C-17 amb volum de trànsit, sobretot a la zona de Ripoll, també en sentit nord. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Habitat 3 compren la casa Ursola per 9.200.000 euros. El consistori i l'entitat del tercer sector han arribat a un acord per adquirir l'edifici que s'ha convertit en símbol de la resistència veïnal contra l'especulació immobiliària.
El bloc es destinarà a pisos de lloguer social, segons ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, qui també garanteix que cap inquilí haurà de marxar de casa. Això sí, els llogaters de casa Ursola denuncien que no se'ls ha tingut en compte en un acord que no els agrada. La compra es farà a través d'una nova fórmula d'adquisició d'habitatge, la compra social col·laborativa. Aquesta adquisició permetrà aturar els desnonaments de la finca.
I segons ha explicat l'alcalde de Barcelona, la Fundació Habitat 3 comprarà el 51,4% de l'immoble, mentre que l'Ajuntament n'obtindrà el 48,6%. Esther Minguell.
L'alcalde de Barcelona ha assegurat que cap llogater haurà de marxar de la casa Ursola gràcies a l'acord al que s'ha arribat aquest matí en el procés de mediació amb la propietat per adquirir la finca de l'Eixample. Serà a través d'una fórmula innovadora, la compra social col·laborativa, ja que l'adquisició es fa gairebé el 50% amb l'entitat del tercer sector, Habitat 3. La inversió ha costat 9,2 milions d'euros, segons l'alcalde, un 30% inferior al preu de mercat de la zona. Per Jaume Collboni, la compra de l'edifici no només resol aquest problema concret, sinó que planteja una solució innovadora i reclama un canvi en les regles del mercat de l'habitatge.
Comprem Casa Ursola amb una entitat social, també per enviar un missatge molt clar, que és que hi ha altres fórmules de gestió de la propietat i que hem de combatre l'escalada de preus de l'habitatge.
Per Carme Trilla, presidenta d'Habitat 3, aquesta col·laboració público-privada és una línia de futur en la que cal treballar.
És la resolució òptima per tots, per l'Ajuntament, per les persones que necessiten habitatge de lloguer social, perquè així en podran tenir integrat a dintre de la ciutat, no creant guetos.
Habitat 3 gestionarà els habitatges de l'edifici, un total de 26, i 4 locals comercials. De moment ja hi ha 9 pisos que es podran destinar a lloguer social per persones vulnerables.
Ho dèiem en portada, els llogaters de casa Ursola denuncien que no se'ls ha tingut en compte en un acord que no els agrada. Alerten que el fons propietari de l'edifici surt beneficiat amb la venda. Pel sindicat de llogateres, el conflicte es manté perquè l'habitatge continua sent un problema. Per això han convocat una trobada de blocs en lluita per al pròxim 17 de febrer davant la Casa Ursola. David Navarro.
Josep Torrent, el veí amenaçat pel desnonament, s'ha mostrat cautelós davant l'acord.
Ha sigut 3 anys de lluita, 3 anys d'incertesa, 3 anys de dolor i patiment, i ara, per fi, hi veiem una mica d'esperança. Però és cert que l'Ajuntament no s'ha posat en contacte amb cap de les veïnes, i ens sembla que hagués sigut un detall que ens hagués pres com a interlocutor.
Al seu torn, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha dit que cal continuar lluitant per aconseguir regular l'habitatge.
Ens convoquem aquí totes les cases Ursola perquè aquí no s'acaba cap conflicte. El símbol, el far que és la Casa Ursola, ha de servir per aixecar precisament un conflicte cada vegada més col·lectiu.
Aragonès ha reclamat que l'Ajuntament mantingui el 30% de reserva de pisos nous a habitatge assequible, una mesura qüestionada per l'actual equip de govern.
Satisfacció, en canvi, per part dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
De tota manera, Junts considera que l'operació genera més preguntes que respostes. Els comuns insten a Collboni a no tocar la reserva del 30% per l'habitatge social i Esquerra reclama que no sigui només una gesticulació. Escoltem Damià Calvet de Junts, Gemma Tarafa de Barcelona en Comú i Elisenda Alemany d'Esquerra.
Ens preguntem en primer lloc si aquesta operació respon a estrictes criteris de justícia social o senzillament respon a criteris de que arriba l'administració i a cop de talonari amb els diners de tots, doncs resol el problema d'unes quantes persones o d'unes quantes famílies.
És una victòria, però compte que aquesta compra d'avui no sigui una cortina de fum que aixeca el senyor Collboni per aprovar en els darrers dies, per la porta del darrere, el desmantellament del 30% de l'habitatge.
Sabíem que aquesta era una emergència i sabíem que a banda de la gestió circulació estèril, calia fer els deures. I Esquerra Barcelona va fer els deures quan tocava i gràcies a això també avui es pot adquirir la Casa Ursola.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la tarda, primera mobilització dels pagesos abans dels talls de trànsit previstos per dilluns. A aquesta hora, revolta pagesa bloqueja els accessos al Pirineu amb dues marxes lentes, com sentíem en l'última connexió amb el Servei Català de Trànsit.
Una vintena de tractors de pagesos de la Cerdanya s'han concentrat aquest divendres a 5:45 de la tarda a les proximitats de la boca nord del túnel del Cadí. Uns 50 minuts més tard han iniciat una marxa lenta en direcció a les localitats de Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, tot afectant tant la carretera C-16 com l'Enna 152 i l'Enna 260. Des d'aquestes poblacions han repetit el recorregut de tornada fins al túnel.
Protesta prèvia, doncs, als talls de dilluns, i és que el gremi replica el conseller d'Agricultura quan els diu que... que el govern no resoldrà en 5 mesos allò que no s'ha fet en 10 anys. Per Revolta Pagès ha arribat el moment de les concrecions i els fets reals. Helena Puigdueta.
En la missiva remesa al sector, Òscar Ordeig admet la vulnerabilitat de la pagesia. Entén les seves demandes, però diu que necessita temps. I temps és el que els pagesos ja no tenen. Diuen que fa més de 10 anys que prenen paciència i ja no en tenen prou amb les bones paraules. En declaracions a la xarxa, Eduard Escolar, membre del Gremi de la Pagesia Catalana a Tarragona, demana fets palpables perquè avui, diu, els professionals de el camp perden diners cada vegada que surten a treballar.
El problema és que nosaltres ja portem segurament més d'aquests 10 anys amb una càrrega de burocràtica bestial i, per tant, el que necessitem són fets reals. Fa un any vam decidir sortir a posar en valor el que és la pagesia i la ramaderia d'aquest país i, evidentment, doncs, passat aquest any, moltes coses no s'han solucionat. És importantíssim que això s'executi amb rapidesa perquè nosaltres perdem diners tots els dies que sortim a treballar.
Per la seva banda, Unió de Pagesos, que es desmarca d'aquestes protestes, ha iniciat avui el seu 14è Congrés Nacional sota el lema Fem la feina.
La inauguració ha anat a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, qui ha remarcat la feina del sindicat durant els seus 50 anys d'història i ha expressat que la viabilitat del país depèn del sector de la pagesia.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Durant tot el cap de setmana, 146 delegats de totes les comarques de Catalunya debatran entre les ponències la política agrària per garantir preus justos i que redueixi la burocràcia, l'organització de la lluita pagesa de la pròxima dècada i el per què la terra i l'aigua han de ser una prioritat amb la modernització del regadiu o la necessitat de mantenir la pagesia familiar. En parla el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Hem de ser, doncs, en aquest cas, com a país atrevit, i per això una de les ponències claus que l'hem titulat Terra, Aigua, Valors de País, doncs, té bé. Volem que la classe política dongui i pensi, doncs, que tenim que tenir estratègicament reserves en com i de quina manera, doncs, volem que els pagesos continuïn fent de pagès.
Durant aquest congrés, que es celebra cada 5 anys, es decidirà també el rumb polític i organitzatiu del sindicat i s'elegirà el nou coordinador nacional, ja que Cavall deixarà el càrrec aquest cap de setmana després de 25 anys al capdavant.
En clau econòmica, el Banc Sabadell ha disparat els beneficis un 37% el 2024 i anota uns guanys rècord de 1.800 milions d'euros. En l'últim trimestre de l'any, en plena OPA hostil del BBVA, el Sabadell ha guanyat 532 milions, un 75% més que en el mateix període de 2023. Sònia Kerr.
De fet, durant aquest any el Sabadell ha triplicat el valor del dividend en efectiu i per aquest 2025 preveu una retribució equivalent al 22% del valor de les accions, la major a la banca espanyola, en un esforç per destacar la seva solidesa com a projecte bancari en solitari. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha destacat que el retorn de la seu social a Catalunya ha tingut un impacte comercial nul i ha tornat a criticar l'OPA hostil del BBVA.
Es que yo esta operación es que no la veo. No están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora y por lo tanto, y además es hostil, es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa.
Davant d'aquests bons resultats, l'entitat ha anunciat que elevaran 400 milions fins a 3.300 la retribució prevista als accionistes al càrrec de 2024 i 2025. Això representa 61 cèntims per acció en els dos exercicis.
Doncs l'economia catalana creix també un 3,6% el 2024, un punt més que el tancament de l'exercici anterior, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Tots els grans sectors d'activitat presenten variacions anuals positives i han millorat l'activitat respecte a l'any anterior, excepte la construcció, que manté el mateix creixement que el 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ferrocarrils de la Generalitat enceta avui una campanya publicitària amb el lema Tolerància zero amb la violència masclista, tot coincidint amb la readmissió d'una treballadora que va ser acomiadada després de patir violència de gènere.
L'empresa no va aplicar llavors el protocol intern davant d'aquests casos i el jutge ha declarat nul l'acomiadament. La dona ha tornat aquest divendres a la feina.
Ana Ruiz.
Belinda ha sentit l'escalf dels seus companys en el seu retorn a la feina.
Gràcies a ti, Belinda.
Aquesta treballadora de Ferrocarrils va ser víctima de violència masclista i va comunicar els fets als seus superiors, però va ser acomiadada després d'una baixa mèdica. La seva reincorporació coincideix amb una gran festa de Ferrocarrils de la Generalitat a Monistrol en contra de la violència masclista. El secretari general de la secció sindical de Comissions a Ferrocarrils, Ricard Beumala, considera que aquesta és una coincidència poc oportuna.
Aquesta doble moral, la forma de potser rentar la seva imatge, no era el moment. Podien haver fet les coses amb certa humanitat i haver inclús aprofitat que venia la treballadora per comentar-li que tenien aquesta idea, que què li semblaria.
El sindicat Comissions Obreres, que va presentar la demanda i ha acompanyat a la treballadora durant tot el periple judicial, ha volgut aclarir que els fets van passar amb l'anterior direcció de Ferrocarrils. En aquest sentit, Comissions agraeix a l'actual equip que no hagi presentat recurs davant la decisió del jutge, però lamenta que no s'hagi posat en contacte amb Belinda i l'hagi fet partícip de la presentació de la campanya corporativa contra la violència masclista.
Més coses, el Departament de Recerca i Universitats igualarà a partir del curs vinent els graus i els màsters que habiliten per una professió al preu més baix.
La consellera de Recerca i Universitats, Dolors Montserrat, ha afirmat durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya que igualarà els preus a la baixa d'aquests estudis segurament a partir de l'any 2026 i fons de la conselleria han precisat posteriorment que serà a partir del curs vinent. D'altra banda, ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que enguany faran les proves d'accés a la universitat, ja que els ha garantit que el nou model està adaptat al batxillerat que estan cursant.
I pel que fa a l'asteroide que aquests dies està centrant l'atenció de les agències espacials pel seu risc de col·lisió amb la Terra, ara els científics de l'Institut d'Astrofísica de Canàries i la Complutense confirmen que és d'origen lunar.
La roca d'entre 40 i 90 metres va ser descoberta a l'agost de l'any passat en el moment en què orbitava temporalment al voltant de la Terra. Malgrat que la probabilitat d'impacte ha augmentat un 1,80% i que l'ONU s'ha vist obligada a activar per primera vegada el protocol de seguretat planetària, els experts consideren que el risc ara per ara continua sent molt baix. Albert Morral és el director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
És un asteroide que es va descobrir a finals de l'any passat. No és molt gran, d'entre 40 i 100 metres. Hem vist que té 1,8% de probabilitats que el 2032 xoqui amb la Terra. Això és una probabilitat molt petita i ningú s'ha d'alarmar de moment. S'està estudiant tot això, però s'està veient que és de roca i no és metàl·lic, que serien més perillosos els metàl·lics. Per tant, dintre de la gravetat seria el més suau que podem trobar.
De la seva observació, els astrofísics de Canàries conclouen que el seu espectre òptic és molt similar als dels materials lunars recollits a l'astre per les missions Lluna i Apolo. La investigació s'ha publicat a l'Astronomy i Astrophysics Letters i va en la mateixa línia d'altres dues investigacions independents nord-americanes.
En clau política, el ple de la Pobla de Montornès oficialitza la renúncia de l'alcalde i la primera i segon tinent d'alcaldia. L'alcalde accidental, Eric Vicens, obre la porta a un acord amb l'oposició, malgrat deixar clar que la majoria d'Esquerra no ho fa necessari. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
Aquest divendres s'ha fet oficial la renúncia del fins ara alcalde de la Pobla de Montornès, Francesc Larios, i la dels dos tinents d'alcaldia, Txelo López Ibarra i Daniel Guillén. El ple municipal, reunit en sessió extraordinària, n'ha donat compte i ha obert un període de tràmit en què s'ha de retornar l'estabilitat al consistori per poder acabar el mandat. Qui s'encarregarà de liderar-lo serà previsiblement Eric Vicens, un dels tres regidors republicans que han quedat al govern i que de moment ha assumit l'alcaldia accidental. Vicens ha explicat que hi ha molta feina a fer a la vila i no descarta un acord amb l'oposició per sumar mans al govern, tot i advertir que la majoria que tenen els republicans no ho requereix.
No tancar cap porta perquè de moment el que ens hem trobat és que el municipi ara mateix està molt enganxat amb alguns temes força rellevants i hi ha moltíssima feina per fer. Llavors, no és descartable res de dir, i si entrem més persones serem més regidors a treballar també.
En 15 dies s'hauria de tancar la nova configuració i celebrar un ple d'investidura.
I a Sant Cugat, els partits d'esquerres denuncien el portaveu de Vox, Marco Rodríguez, per incompliment de la llei de memòria històrica.
Tot plegat es remunta a la publicació d'un tuit en què Rodríguez qualificava l'entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat com l'alliberament del municipi.
Cugat Media, Pau Vázquez.
En la publicació que el portaveu de Vox, Marco Rodríguez, va fer en el seu perfil personal, feia referència a l'arribada de les tropes franquistes a la ciutat com a el Dia de l'Alliberació de Sant Cugat. En una atenció als mitjans celebrada aquest divendres a l'Ajuntament, representants dels quatre partits denunciants han destacat la necessitat de plantar cara a les ideologies que van en contra dels drets i llibertats i han celebrat la unitat de totes les forces d'Esquerra respecte a aquesta qüestió. Escoltem la regidora de Memòria Històrica per Esquerra, Esther Madrona.
Estem per primera vegada portant a la pràctica aquelles reflexions que sempre s'havien quedat en el marc teòric, no? De què hauríem de fer, com hauríem d'actuar, per tant, avui estem aquí.
Pel que fa a les conseqüències de la denúncia, l'advocada i regidora d'En Comú Podem, Aina Balada, ha reconegut que és difícil que la denúncia prosperi, ja que, segons ha dit, tot i que podria ser considerat un delicte d'odi, no hi ha uns danys directes, sinó que són uns danys generals a la població.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten els companys d'Alcanar Ràdio i Ràdio Seu.
L'Ajuntament d'Alcanar coordina per segon any consecutiu la Taula Tècnica dels Aiguats, una iniciativa pionera a Catalunya per a la gestió d'emergències meteorològiques. La trobada, que va començar ahir, segueix avui divendres i compta amb el suport del CRAL i la UPC per consolidar un model innovador de prevenció de pluges torrencials. En esta segona jornada, experts en emergències, assegurances i gestió del risc debaten sobre la resposta immediata i la recuperació després dels aiguats. Amb aquesta iniciativa, Alcanar es posiciona com un referent en prevenció i actuació davant de fenòmens extrems.
A la Seu d'Urgell, l'Ajuntament ha començat aquesta setmana treballs de neteja selectiva de la llera del riu Segre per retirar-ne vegetació. El consistori recorda que aquesta acció, que en principi és competència de la Confederació de l'Ebre, estava pendent de fa temps i és necessària per prevenir els danys materials i personals que poden causar vingudes d'aigua torrencials, com la que va afectar la ciutat durant els tràgics aiguats de 1982. L'actuació compta amb l'aval tant de la mateixa Confederació com de l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i això, el grup municipal de la CUP s'hi ha mostrat en contra, considerant que la tala d'arbres ha estat excessiva.
I en cultura, aquest divendres s'ha fet la cloenda de l'any Taüll amb un acte a l'església de Sant Climent i a la de Santa Eulàlia d'Erill, a la Vall. Allà s'hi ha projectat el documental Els ulls de la història i han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
L'acte ha servit per tancar l'any Taüll, en el qual s'han programat nombroses activitats arreu del territori que han celebrat els 900 anys de la consagració de les esglésies de Santa Maria i Sant Climent. Allà s'hi ha pogut veure un mapa virtual que recrea els frescos romànics originals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la feina feta per mantenir el patrimoni.
I en aquesta vall, durant 900 anys, heu sabut conservar el bar romànic més innovador d'aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que han esdevingut universals.
Tot plegat per fer valdre les esglésies romàniques de la Vall de Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Arrenquem amb bàsquet perquè l'Eurolliga, només 48 hores després de guanyar el Maccabi de Tel Aviv, el Barça té un nou partit complicat a casa, al Palau Blaugrana, davant l'Olympiacos, líder de la competició, en un partit que arrencarà d'aquí una hora, 8:45. L'entrenador blaugrana, Joan Peñarroya, té clar el difícil repte que tenen al davant.
Un partit de màxima dificultat, un equip que juga rodat, un equip molt sòlid, jugadors molt importants, amb un entrenador contrastat, que juguen de memòria i bueno, un equip pues, que està demostrant aquesta Eurolliga tan competida que segurament és l'únic equip que està un nivell per sobre dels demés en aquests moments.
Per aquest partit serà baixa Jan Veselý, lesionat al genoll dret i que s'estarà entre 8 i 10 setmanes de baixa. Més esport aquest vespre, en handbol, juga el CAC 7 Balomano Granollers al Palau d'Esports davant del Porriño. Serà a partir de les 9 del vespre. Les vallesanes, que encadenen dues victòries, són cinquenes i s'enfronten a l'equip que les precedeix a la taula, per tant, duel directe. Robert Cuesta és l'entrenador del conjunt vallesà.
Som molt conscients de la importància que té aquest partit, jugar contra un equip que és molt perillós en els seus 1 contra 1, té llançament a distància també, però sobretot crec que juguen molt bé les situacions de trobar superioritats en atac a partir del seu joc en 1 contra 1 i això els fa molt, molt perillosos.
I encara en handbol, demà es disputen les semifinals de la Copa d'Espanya a Tías, a Lanzarote. Demà serà el torn de les semifinals. El Fraikin Balomena Granollers juga la primera semifinal contra el Torrelavega i el Barça la segona contra el Bidasoa. Escoltem l'entrenador de l'equip blaugrana, Carlos Ortega.
Hem aprofitat aquestes dues, tres parell de dies que hem treballat junts per recordar mecanismes i esperem que puguem jugar a bon nivell i sobre el paper som favorits, però les coses hem de demostrar-les sobre la pista, no?
En futbol, el Girona visita demà a un quart de cinc l'Atlètic Club a Sant Mamés, també demà a les 9 de la nit. Hi ha el derbi madrileny de primera, el Real Madrid-Atlètic de Madrid, primer contra segon. Diumenge l'Espanyol juga al camp de la Real Societat i el Barça visita el Sevilla. A la Copa del Rei, l'equip de Flick va golejar ahir 0-5 al València amb triplet de Ferran Torres i gols de Fermín López i Lamine Yamal. El sorteig de la semifinal serà divendres vinent. S'hi han classificat, a més del Sep Blaugrana, l'Atlètic de Madrid, el Real Madrid i la Real Societat. A la Lliga F, la jornada presenta un plat fort, és el derbi espanyol-Barça, la Dani Jarque, amb entrades esgotades diumenge al migdia. I abans, demà dissabte, juga el Llevant Badalona al migdia a partir de les 12, que rebrà el Granada, un Llevant Badalona molt reforçat, l'Ali, després de la darrera victòria el passat cap de setmana.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat, 107.4 FM.
Hey, boy, I ain't got nothing more to say.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Habitat 3 compren la Casa Ursola per 9.200.000 euros. L'edifici, que s'ha convertit en un símbol de l'alt resistència veïnal contra l'especulació immobiliària. Maria Pagès.
El bloc es destinarà a pisos de lloguer social, segons anuncia l'alcalde Jaume Collboni, qui també garanteix que cap inquilí haurà de marxar de casa. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès anuncia noves mobilitzacions i denuncia que l'acord s'ha pres a l'esquena dels veïns.
Comprem Casa Ursola amb una entitat social, també per enviar un missatge molt clar, que és que hi ha altres fórmules de gestió de la propietat i que hem de combatre l'escalada de preus de l'habitatge.
Ens convoquem aquí totes les cases Ursola perquè aquí no s'acaba cap conflicte. El símbol, el far que és la Casa Ursola, ha de servir per aixecar precisament un conflicte cada vegada més col·lectiu.
Primera mobilització dels pagesos abans dels talls de trànsit previstos per dilluns. A aquesta hora, Revolta Pagesa bloqueja amb una marxa lenta a la C-13 entre Vilamitjana i la Pobla de Segur.
El gremi respon al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha arribat el moment de les concrecions i els fets reals. Eduard Escola és membre de Revolta Agrària.
Nosaltres ja portem segurament més d'aquests 10 anys amb una càrrega de burocràtica bestial i, per tant, el que necessitem són fets reals. Fa un any vam decidir sortir a posar en valor el que és la pagesia i la ramaderia d'aquest país i, evidentment, passat aquest any moltes coses no s'han solucionat, altres perdem diners tots els dies que sortim a treballar.
El Banc Sabadell dispara els beneficis un 37% al 2024 i anota uns guanys rècord de 1.800 milions d'euros.
El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha destacat que el retorn de la seu social a Catalunya ha tingut un impacte comercial nul i ha tornat a criticar l'opostil del BBVA.
Es que yo esta operación es que no la veo. No están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora. Y por lo tanto, y además es hostil, es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa.
En cultura, cloenda de l'any Taüll amb un acte a l'església de Sant Climent i a la de Santa Eulàlia d'Arill de Vall.
Allà s'hi ha projectat el documental Els ulls de la història. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la feina feta per mantenir el patrimoni.
I en aquesta vall, durant 900 anys, heu sabut conservar el bar romànic més innovador d'aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que han esdevingut universals.
En esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet juga aquesta nit davant l'Olympiacos, el líder de l'Eurolliga.
Partit complicadíssim al Palau, només 48 hores després de guanyar el Maccabi de Tel Aviv en handbol. També aquest vespre el CAC 7 Balomano Granollers juga a les 9 al Palau d'Esports, un duel directe contra el Porriño. I encara en handbol, demà a les semifinals de la Copa d'Espanya Lanzarote, Torrelavega, Fraikin Granollers i Barça Bidasoa. I en futbol, demà el Girona visita l'Atlètic Club i a la Champions femenina el Wolfsburg serà el rival del Barça als quarts de final a la reedició de la final del 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja ha anat canviant el temps en algunes comarques i, com a mínim, ja hem vist molts més núvols. A hores d'ara ja comencen a treure el nas les primeres pluges per les comarques de Ponent. Són, de moment, febles i aïllades, també alguna gotellada, que, de fet, des del migdia ha anat caient a les comarques metropolitanes, a la Catalunya central i, de moment, els núvols més trencats a Girona. Ràpidament, al llarg d'aquesta nit i matinada, la pluja s'estendrà per tot el país. Serà molt minsa a les Terres de l'Ebre i, en canvi, molt més destacable a les comarques barcelonines i també a la Girona. Amb alguna tempesta i calamarsades i tot al llarg d'aquesta matinada. La cota de neu anirà baixant dels 1.400 cap als 800 metres demà al matí i molt d'hora, per tant, el dissabte estarem parlant de cota de neu baixa fins i tot a Girona. A primeríssima hora del matí del dissabte la cota baixarà als 400 metres, alhora que anirà deixant de precipitar a gran part del país. De fet, demà a la tarda el sol serà molt dominant, tret de les comarques de Barcelona, on tindrem encara algunes gotellades locals. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en una jornada complicada pels talls de trànsit a l'AP7 per accidents i les marxes lentes. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs així és, sobretot en aquest punt de l'autopista AP7 es mantenen cues llargues importants d'uns 16 quilòmetres fins a arribar a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on es troba un pèl més avall aquest camió accidentat, aquest camió volcat, que ara mateix s'està treballant amb la grua per retirar el vehicle pesant. En tot cas, es manté l'autopista tallada en sentit sud, amb aquests, com dèiem, 16 quilòmetres de cues. A partir d'aquí, el trànsit es desvia cap a l'autovia, cap a l'A7, a l'altura de Vandellòs, que registra uns altres 10 quilòmetres en sentit sud, també a banda la Nacional 340, amb uns altres 6, tot plegat, com dèiem, en sentit sud. D'altra banda, com comentàveu, al nord del país, en aquest cas per les marxes lentes del sector de la pagesia, es mantenen aturades de moment a la zona de Riu de Cerdanya, de la C-16, en sentit nord. Ja més avall és el volum de trànsit habitual d'aquesta hora de divendres tarda vespre a les zones de Berga, de Cercs, de la Nou de Berguedà i més amunt de Guardiola de Berguedà, tot plegat amb molta lentitud de pujada. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Hàbitat 3 compren la Casa Ursola per 9.200.000 euros. El consistori i l'entitat del tercer sector han arribat a un acord per adquirir l'edifici que s'ha convertit en símbol de la resistència veïnal contra l'especulació immobiliària.
El bloc es destinarà a pisos de lloguer social, segons ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni, qui també garanteix que cap inquilí haurà de marxar de casa. Això sí, els llogaters de Casa Ursola denuncien que no se'ls ha tingut en compte en un acord que no els agrada. La compra es farà a través d'una nova fórmula d'adquisició d'habitatge, com és la compra social col·laborativa. Aquesta adquisició permetrà aturar els desnonaments de la finca.
I segons han explicat l'alcalde de Barcelona, la Fundació Hàbitat 3 comprarà un 51,4% de l'immoble, mentre que l'Ajuntament n'obtindrà el 48,6%. Esther Minguell.
L'alcalde de Barcelona ha assegurat que cap llogater haurà de marxar de la Casa Ursola gràcies a l'acord al que s'ha arribat aquest matí en el procés de mediació amb la propietat per adquirir la finca de l'Eixample. Serà a través d'una fórmula innovadora, la compra social col·laborativa, ja que l'adquisició es fa gairebé el 50% amb l'entitat del tercer sector, Hàbitat 3. La inversió ha costat 9,2 milions d'euros, segons l'alcalde, un 30% inferior al preu de mercat de la zona. Per Jaume Collboni, la compra de l'edifici no només resol aquest problema concret, sinó que planteja una solució innovadora i reclama un canvi en les regles del mercat de l'habitatge.
Comprem Casa Ursola amb una entitat social, també per enviar un missatge molt clar, que és que hi ha altres fórmules de gestió de la propietat i que hem de combatre l'escalada de preus de l'habitatge.
Per Carme Trilla, presidenta d'Habitat 3, aquesta col·laboració público-privada és una línia de futur en la que cal treballar.
És la resolució òptima per tots, per l'Ajuntament, per les persones que necessiten habitatge de lloguer social, perquè així en podran tenir integrat a dintre de la ciutat, no creant guetos.
Habitat 3 gestionarà els habitatges de l'edifici, un total de 26, i 4 locals comercials. De moment ja hi ha 9 pisos que es podran destinar a lloguer social per persones vulnerables.
Ho dèiem en portada, els llogaters de Casa Ursola denuncien que no se'ls ha tingut en compte en un acord que no els agrada.
Alerten que el fons propietari de l'edifici surt beneficiat amb la venda. Pel sindicat de llogateres el conflicte es manté perquè l'habitatge continua sent un problema. Per això ha convocat una trobada de blocs en lluita per al pròxim 17 de febrer davant de la Casa Ursola.
David Navarro.
Josep Torrent, el veí amenaçat pel desnonament, s'ha mostrat cautelós davant l'acord.
Ha sigut 3 anys de lluita, 3 anys d'incertesa, 3 anys de dolor i patiment, i ara, per fi, hi veiem una mica d'esperança. Però és cert que l'Ajuntament no s'ha posat en contacte amb cap de les veïnes, i ens sembla que hagués sigut un detall que ens hagués pres com a interlocutor.
Al seu torn, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha dit que cal continuar lluitant per aconseguir regular l'habitatge.
Ens convoquem aquí totes les cases Ursola perquè aquí no s'acaba cap conflicte. El símbol, el far que és la Casa Ursola, ha de servir per aixecar precisament un conflicte cada vegada més col·lectiu.
Aragonès ha reclamat que l'Ajuntament mantingui el 30% de reserva de pisos nous a habitatge assequible, una mesura qüestionada per l'actual equip de govern.
Satisfacció, en canvi, per part dels grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
De tota manera, Junts considera que l'operació genera més preguntes que respostes. Els comuns insten Collboni a no tocar la reserva del 30% per l'habitatge social i Esquerra reclama que no sigui només una gesticulació. Escoltem Damià Calvet de Junts, Gemma Tarafa de Barcelona en Comú i Elisenda Alemany d'Esquerra.
Ens preguntem en primer lloc si aquesta operació respon a estrictes criteris de justícia social o senzillament respon a criteris de que arriba l'administració i a cop de talonari amb els diners de tots, doncs resol el problema d'unes quantes persones o d'unes quantes famílies.
És una victòria, però compte que aquesta compra d'avui no sigui una cortina de fum que aixeca el senyor Collboni per aprovar en els darrers dies, per la porta del darrere, el desmantellament del 30% de l'habitatge.
Sabíem que aquesta era una emergència i sabíem que a banda de la gestió articulació estèril calia fer els deures i Esquerra Barcelona va fer els deures quan tocava i gràcies a això també avui es pot adquirir la Casa Ursola.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primera mobilització dels pagesos abans dels talls de trànsit previstos per dilluns. A aquesta hora, Revolta Pagesa bloqueja els accessos al Pirineu amb dues marxes lentes, com sentíem en el servei, en la connexió amb el Servei Català de Trànsit.
Una vintena de tractors de pagesos de la Cerdanya s'han concentrat aquest divendres a 6:15 de la tarda a les proximitats de la boca nord del túnel del Cadí. Uns 50 minuts més tard han iniciat una marxa lenta en direcció a les localitats de Puigcerdà i Bellver de la Cerdanya, tot afectant tant la carretera C-16 com l'N-152 i l'N-260. Des d'aquestes poblacions han repetit el recorregut de tornada fins al túnel. L'acció ha complicat la circulació, que els divendres acostuma a presentar retencions per l'afluència de conductors que van cap a les destinacions de muntanya. Tot plegat un any després de les protestes de Revolta Pagesa i tenint en compte, segons han dit, que les millores que han notat en aquest temps han estat molt poques.
Protesta prèvia, doncs, als talls de dilluns, i és que el gremi replica al conseller d'Agricultura quan els diu que el govern no resoldrà en 5 mesos allò que no s'ha fet en 10 anys. Per Revolta Pagès ha arribat el moment de les concrecions i els fets reals. Helena Puigdueta.
En la missiva remesa al sector, Òscar Ordeig admet la vulnerabilitat de la pagesia, entén les seves demandes, però diu que necessita temps. I temps és el que els pagesos ja no tenen. Diuen que fa més de 10 anys que prenen paciència i ja no en tenen prou amb les bones paraules. En declaracions a la xarxa, Eduard Escolar, membre del Gremi de la Pagesia Catalana a Tarragona, demana fets palpables perquè avui, diu, els professionals del camp perden diners cada vegada que surten a treballar.
El problema és que nosaltres ja portem segurament més d'aquests 10 anys amb una càrrega de burocràtica bestial i, per tant, el que necessitem són fets reals. Fa un any vam decidir sortir a posar en valor el que és la pagesia i la ramaderia d'aquest país i, evidentment, doncs, passat aquest any, moltes coses no s'han solucionat. És importantíssim que això s'executi amb rapidesa perquè nosaltres perdem diners tots els dies que sortim a treballar.
I per la seva part, Unió de Pagesos, que es desmarca d'aquestes protestes, ha iniciat avui el seu 14è Congrés Nacional sota el lema Fem la feina.
La inauguració ha anat a càrrec del president del Parlament, Josep Rull, que ha remarcat la feina del sindicat durant els seus 50 anys d'història i ha expressat que la viabilitat del país depèn del sector de la pagesia.
Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
Durant tot el cap de setmana, 146 delegats de totes les comarques de Catalunya debatran en 3 ponències la política agrària per garantir preus justos i que redueixi la burocràcia, l'organització de la lluita pagesa de la pròxima dècada i el per què la terra i l'aigua han de ser una prioritat amb la modernització del regadiu o la necessitat de mantenir la pagesia familiar. En parla el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Hem de ser, doncs, en aquest cas, com a país atrevit, i per això una de les ponències claus que l'hem titulat Terra, Aigua, Valors de País, doncs també volem que la classe política dongui i pensi, doncs, que tenim que tenir estratègicament reserves en com i de quina manera, doncs, volem que els pagesos continuïn fent de pagès.
Durant aquest congrés, que es celebra cada 5 anys, es decidirà també el rumb polític i organitzatiu del sindicat i s'elegirà el nou coordinador nacional, ja que Cavall deixarà el càrrec aquest cap de setmana després de 25 anys al capdavant.
En clau econòmica, el Banc Sabadell ha disparat els beneficis un 37% el 2024 i anota uns guanys rècord de 1.800 milions d'euros. En l'últim trimestre de l'any, en plena OPA hostil del BBVA, el Sabadell ha guanyat 532 milions, un 75% més que en el mateix període del 2023. Sònia Kerr.
De fet, durant aquest any el Sabadell ha triplicat el valor del dividend en efectiu i per aquest 2025 preveu una retribució equivalent al 22% del valor de les accions, la major a la banca espanyola, en un esforç per destacar la seva solidesa com a projecte bancari en solitari. El conseller delegat del banc, César González Bueno, ha destacat que el retorn de la seu social a Catalunya ha tingut un impacte comercial nul i ha tornat a criticar l'OPA hostil del BBVA.
Es que yo esta operación es que no la veo. No están pagando el valor intrínseco del banco y hay una oposición social abrumadora y por lo tanto, y además es hostil, es que nada ha cambiado en ese sentido. Bueno, sí, ha cambiado un poquito, que la prima se ha ido a negativa.
Davant d'aquests bons resultats, l'entitat ha anunciat que elevaran 400 milions fins a 3.300 la retribució prevista als accionistes al càrrec de 2024 i 2025. Això representa 61 cèntims per acció en els dos exercicis.
I l'economia catalana creix un 3,6% el 2024, un punt més que el tancament de l'exercici anterior, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Tots els grans sectors d'activitat presenten variacions anuals positives i han millorat l'activitat respecte a l'any anterior, excepte la construcció, que manté el mateix creixement que el 2023.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana social, Ferrocarrils de la Generalitat han set avui una campanya publicitària amb el lema Tolerància Zero amb la violència masclista, tot coincidint amb la readmissió d'una treballadora que va ser acomiadada després de patir violència de gènere.
L'empresa no va aplicar llavors el protocol intern davant d'aquests casos i el jutge ha declarat nul l'acomiadament. La dona ha tornat aquest divendres a la feina.
Anna Ruiz.
Belinda ha sentit l'escalf dels seus companys en el seu retorn a la feina.
Gràcies a ti, Belinda.
Aquesta treballadora de Ferrocarrils va ser víctima de violència masclista i va comunicar els fets als seus superiors, però va ser acomiadada després d'una baixa mèdica. La seva reincorporació coincideix amb una gran festa de Ferrocarrils de la Generalitat a Monistrol en contra de la violència masclista. El secretari general de la secció sindical de Comissions a Ferrocarrils, Ricard Beumala, considera que aquesta és una coincidència poc oportuna.
Aquesta doble moral, la forma de potser rentar la seva imatge, no era el moment. Podien haver fet les coses amb certa humanitat i haver inclús aprofitat que venia la treballadora per comentar-li que tenien aquesta idea, que què li semblaria.
El sindicat Comissions Obreres, que va presentar la demanda i ha acompanyat a la treballadora durant tot el periple judicial, ha volgut aclarir que els fets van passar amb l'anterior direcció de Ferrocarrils. En aquest sentit, Comissions agraeix a l'actual equip que no hagi presentat recurs davant la decisió del jutge, però lamenta que no s'hagi posat en contacte amb Belinda i l'hagi fet partícip de la presentació de la campanya corporativa contra la violència masclista.
I arran de la mort d'una veïna d'Olesa de Montserrat de 63 anys el mes passat, l'endemà de no ser atesa al cap del municipi, 200 persones s'han manifestat aquesta tarda davant del centre sanitari. Ho han fet convocats per l'Associació per una Sanitat Pública i de Qualitat. Esplugues Televisió, Aina García.
Unes 200 persones s'han concentrat davant el cap d'Olesa de Montserrat arran la mort d'una veïna del municipi que no va ser atesa al cap d'Olesa per no tenir cita. Justament des del cap la van enviar una altra vegada a casa amb cita per al dia següent, però malauradament va acabar morint. Des de l'Associació per una Sanitat Pública i de la Qualitat reclamen una millor qualitat de l'atenció sanitària. Cal destacar que aquest cap funciona des del 2016 amb un conveni caducat. Des del consistori reclamen que el centre passi d'estar sota control de la Mútua Terrassa a l'Institut Català de la Salut. En la sessió del Parlament d'aquest dimecres, els partits de Junts, Esquerra i la CUP han demanat la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, perquè informi sobre la situació del cap d'Olesa de Montserrat i les accions que volen impulsar per millorar la qualitat assistencial del centre.
Més coses, el Departament de Recerca i Universitats igualarà a partir del curs vinent els graus i els màsters que habiliten per una professió al preu més baix.
La consellera de Recerca i Universitats, Dolors Montserrat, ha afirmat durant una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya que igualarà els preus a la baixa d'aquests estudis segurament a partir de l'any 2026. Fons de la conselleria, però, han precisat posteriorment que serà a partir del curs vinent. D'altra banda, ha enviat un missatge de tranquil·litat als estudiants que enguany faran les proves d'accés a la universitat, ja que els ha garantit que el nou model estarà adaptat al batxillerat que estan cursant.
En política, el ple de la Pobla de Montornès oficialitza la renúncia de l'alcalde i la primera i el segon tinent d'alcaldia. L'alcalde accidental, Eric Vicens, obre la porta a un acord amb l'oposició, malgrat deixar clar que la majoria d'Esquerra no ho fa necessari. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
Aquest divendres s'ha fet oficial la renúncia del fins ara alcalde de la Pobla de Montornès, Francesc Larios, i la dels dos tinents d'alcaldia, Txelo López Ibarra i Daniel Guillén. El ple municipal, reunit en sessió extraordinària, n'ha donat compte i ha obert un període de tràmit en què s'ha de retornar l'estabilitat al consistori per poder acabar el mandat. Qui s'encarregarà de liderar-lo serà previsiblement Eric Vicens, un dels tres regidors republicans que han quedat al govern i que de moment ha assumit l'alcaldia accidental. Vicens ha explicat que hi ha molta feina a fer a la vila i no descarta un acord amb l'oposició per sumar mans al govern, tot i advertir que la majoria que tenen els republicans no ho requereix.
No tancar cap porta perquè de moment el que ens hem trobat és que el municipi ara mateix està molt enganxat amb alguns temes força rellevants i hi ha moltíssima feina per fer. Llavors, no és descartable res de dir, i si entrem més persones, serem més regidors a treballar també.
En 15 dies s'hauria de tancar la nova configuració i celebrar un ple d'investidura.
I els delictes a la ciutat de Lleida han crescut un 13% el passat 2024. La dada s'extreu de la Junta de Seguretat, celebrada aquest divendres, i que ha acordat la creació d'una comissió de seguiment del conveni d'actuacions del cos de Mossos d'Esquadra a l'Horta. Lleida Televisió, Aide Robles.
Durant el 2024, els fets delictius a la ciutat de Lleida han augmentat un 13%, destacant els robatoris a l'interior de vehicles. Tanmateix, les detencions també han augmentat fins al 22,6%, fet que demostra l'eficàcia policial, segons ha assenyalat l'alcalde Fèlix Larrosa després de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest divendres. A la Junta també ha participat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha assenyalat que al juliol s'incorporaran nous agents de Mossos d'Esquadra i que Lleida serà prioritària.
Són 800, però realment seran 500 perquè també tenim tota la compensació de jubilacions i de creixement natural de la pròpia plantilla de Mossos. Per tant, aquí no ens hem de fer trampa, seran 500 els que s'incorporaran al conjunt de les diferents regions policials i, evidentment, doncs aquí Lleida és prioritària.
Durant la Junta Local de Seguretat també s'ha destacat la creació d'una comissió de seguiment de l'Horta de Lleida i la implantació de més càmeres de seguretat fins a arribar a les 230 a tota la ciutat.
En cultura, aquest divendres s'ha fet la cloenda de l'any Taüll amb un acte a l'església de Sant Climent i a la de Santa Eulàlia d'Arill la Vall. Allà s'hi ha projectat el documental Els ulls de la història i han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
L'acte ha servit per tancar l'any Taüll, en el qual s'han programat nombroses activitats arreu del territori que han celebrat els 900 anys de la consagració de les esglésies de Santa Maria i Sant Climent. Allà s'hi ha pogut veure un mapa virtual que recrea els frescos romànics originals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la feina feta per mantenir el patrimoni.
I en aquesta vall, durant 900 anys, heu sabut conservar l'art romànic més innovador d'aquella època, avui un dels patrimonis culturals catalans que han esdevingut universals.
Tot plegat per fer valdre les esglésies romàniques de la Vall de Boí declarades Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO.
The Beach Boys, Kool & the Gang, Zaz i Anna Belén són alguns de les primeres actuacions confirmades de la 8a edició del festival Jardins Terramar.
Que tindrà lloc del 25 de juliol al 10 d'agost a Sitges, al Garraf. La banda californiana de Beach Boys serà l'encarregada de fer el concert inaugural. L'organització ha anunciat que també formaran part del cartell Sara Bares, Duncan Du, Els Pecos i L'Ex en Busca.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment, ara sí, de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A l'Eurolliga de bàsquet, només 48 hores després de guanyar el Maccabi de Tel Aviv, el Barça té un nou partit complicat al Palau Blaugrana contra l'Olympiacos, que és el líder de la competició, en un duel que arrencarà a 8:45, d'aquí poc més de mitja hora. L'entrenador blaugrana, Joan Peñarroya, té clar el difícil repte que tenen al davant.
Un partit de màxima dificultat, un equip que juga rodat, un equip molt sòlid, jugadors molt importants, amb un entrenador contrastat, que juguen de memòria, i bueno, un equip doncs, que està demostrant aquesta Eurolliga tan competida que segurament és l'únic equip que està un nivell per sobre dels demés en aquests moments.
I també aquest vespre, en aquest cas en handbol, juga el CAC7, Balomano Granollers al Palau d'Esports contra el Porriño. Serà a partir de les 9 les vallesanes, que encadenen dues victòries, són cinquenes, i s'enfronten a l'equip que les precedeix a la taula, per tant, un duel directe. Robert Cuesta és l'entrenador del conjunt vallesa.
Som molt conscients de la importància que té aquest partit, jugar contra un equip que és molt perillós en els seus 1 contra 1, té llançament a distància també, però sobretot crec que juguen molt bé les situacions de trobar superioritats en atac a partir del seu joc en 1 contra 1, i això els fa molt, molt perillosos.
I encara en handbol, demà a la tarda es disputen les semifinals de la Copa d'Espanya a Ties, a Lanzarote. El Fraikin Balomano Granollers juga a les 3, la primera semifinal contra el Torre la Vega, i el Barça amb la baixa d'última hora del lateral Palomino, que pateix una lesió als isquiotibials de la cama dreta, jugarà a 6:15 la segona semifinal contra el Bidasoa. Escoltem l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
Hem aprofitat aquestes 2-3 parell de dies que hem treballat junts per recordar mecanins, i esperem que podem jugar a bon nivell, i sobre el paper som favorits, però les coses hem de demostrar-les sobre la pista, no?
En futbol, el Girona visita un quart de cinc demà l'Atlètic Club a Sant Mamés. Els gironins tenen les baixes per lesió de Danjuma i Miopski, qui encara no debutarà el gran fitxatge d'hivern, el brasiler Artur Melo. I a les 9 de la nit es disputa el gran derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, primer contra segon. Diumenge l'Espanyol, reforçat després de la victòria contra el Real Madrid, juga al camp de la Real Societat, i el Barça, que ve de classificar-se per a les semifinals de la Copa del Rei, visita al Sevilla. A la Lliga F la jornada presenta un plat fort, és el derbi entre l'Espanyol i el Barça, la Dani Jarque, diumenge al migdia amb les entrades esgotades, i demà serà el torn del Llevant Badalona, que rebrà el Granada a partir de les 12. Per cert, a la Champions femenina el Wolfsburg serà el rival del Barça als quarts de final a la reedició de la final del 2023. Les blaugranes jugaran l'anada a Alemanya el dimecres 19 de març i la tornada a Barcelona serà el dijous 27 també de març. En hoquei patins, demà, torn per a la Eurocup per a tres equips catalans, partits d'anada de la segona competició masculina. El Voltregà rebrà el Tomar portuguès, l'Igualada s'enfronta a l'Sporting de Lisboa i el Lleida viatja a França per jugar a la pista de la Bedent. Podem escoltar l'entrenador del Pons Lleida, és Edu Amat.
Al final penso que tenim la tornada a casa i hem de ser conscients d'això, i la nostra preocupació ha de ser anar a França i treure el millor resultat possible perquè la nostra gent al final a casa ens acompanyi en el partit decisiu.
En waterpolo, per últim, l'Ali s'ha sortejat la Copa del Rei, que es disputa el proper cap de setmana. Tenim els partits de quarts de final del proper divendres: Etxell de Barcelona, Sabadell Terrassa, Barceloneta Mediterrani i Sant Andreu Mataró.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güella, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Sempre se sent la...
Yo no sé si volver a creerte. Yo no sé si volver a creerte. Es que ahora soy un hombre muy diferente. Nadando en el lodo.
No me das lecciones de amor. Tú no ves lo que yo veo. Me come con los ojos yo. Me los como con los dedos. A mí me gusta runear. A ti te va el cacareo. Dime qué hacemos, papá. Déjate ya de rodeo. No, ni na. Ni en la calle, ni el cine, vi ningún Romeo. No, ni na. Avísame si tienes hambre, aquí se acabó el recreo. No, ni na. Qué pena si se pone feo. No tardé, no tardé, pero no, no lo creo. Yo sé que pasé por su vida tratándole loco. Ya ves, aunque saca la vista y usted no está tampoco. De todo, na, 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 y este no quiero verle nadando en el lodo.
Usted, que pasó por mi vida tratándome loco, ya ve, que por más que lo intente no engaña ese bobo, yeah, sabe que al final yo me di cuenta de todo, ya, 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 y aunque usted quiera verme nadando en el lodo.
busquen un buen corazón que no siente. Pero si te traiciono otra vez, yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si le di todo lo que podía soñar, no así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla otra vez.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Una vintena de tractors de pagesos